una setmana més comencem el programa parlant de salut sexual. Avui ens torna a visitar la psicòloga i experta en aquest àmbit, Sílvia Palau. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
La setmana passada parlàvem del desig sexual hipoactiu, aquest trastorn de l'absència de fantasies sexuals o de desig sexual, i em deies, quan preparàvem aquesta secció, que a la gent, a la teva consulta, els hi ha interessat molt aquest tema.
Sí, ha ressonat. Al final, bueno, el desig sexual hipoactiu, aquesta absència, ressona molt més amb dones, en aquest cas, i he tingut molts feedbacks, no?, de dir, ostres, doncs jo fins ara no sabia que podia tenir un nom, això, no?, aquesta absència d'impuls sexual.
Uh-huh. Avui parlarem de la part contrària, aquest desig sexual hiperactiu. Uh-huh. En aquest cas també és un trastorn, entenc.
Sí, és difícil diagnosticar com a trastorn perquè com a tal no existeix, no?, com a manual, però sí que és cert que afecta, no?, la vida de la persona, donat que, com dèiem, no?, l'hipoactiu era l'absència, la manca, i per tant et sents malament amb això, no? I l'hiperactiu, d'altra banda, és aquest desig però que no es pot controlar, no?, que és un impuls sexual excessiu, inclús persistent durant tot el dia. Per tant, et pot interferir a les relacions personals, al teu benestar, bueno, a la feina, no? Al final és com que constantment tens aquest desig i no el pots saciar.
Com es treballa això, Sílvia? Primer de tot, com ens adonem de que tenim aquest desig sexual hiperactiu i després com ho treballem? Perquè al final feia referència a aquest impuls persistent que pot durar doncs, tot el dia. Això ha de ser complicat també per la persona que ho pateix.
Clar, és com dèiem l'altre dia, no? Al final, fins que no veus que això t'afecta considerablement, o tens una parella, no?, en aquest cas, per exemple, que et diu, ostres, jo crec que potser tens masses ganes, no?, i potser no, és algo que sobrepassa de la normalitat, per dir-ho així, no? Fins a aquest punt, jo crec que és difícil anar a un especialista. Perquè, clar, és més difícil dir tinc desig hipersexual que hiposexual, no? Vull dir, al final, clar, l'hipersexualitat està ben vist, no? Vull dir, tota la vida és com, bueno, sempre té ganes, doncs no passa res, no? Mm-hmm. En canvi, l'hipoactiu és com, bueno, és que mai té ganes, no? Això és un problema. Doncs clar, la hipersexualitat és veritat que costa molt més de que ens arribi a les consultes. Almenys jo ho veig així, no? O parlant amb altres especialistes com ginecòlegs, costa molt més que la gent es faci consciència. Per tant, el primer pas és dir, doncs potser tinc un problema, que potser és mèdic també, o farmacològic, com hem dit, hormones, per exemple, no? O medicacions que m'estan causant massa desig i, per tant, no puc frenar-ho.
En el desig sexual hipoactiu, parlàvem la setmana passada que era més habitual en dones. No sé si en aquest cas, amb l'hiperactiu, està més encarat o més habitual en homes.
Sí que és cert que he estat buscant prevalences i basant-me una mica la meva pràctica, no? Sí que és veritat que veig més homes amb aquest desig hiperactiu. I això jo ho associo molt a les creences que tenim del sexe. Doncs, per exemple, no? Doncs els homes han de satisfer immediatament. La pornografia doncs, ha estat sempre com un impuls sexual que es requereix més en els homes que en les dones. Vull dir, ve molt cultural. Per tant, per això costa molt més una dona que tingui un desig hipersexual que demani ajuda, sincerament.
De fet, aquí, fent referència a aquestes creences, sempre n'hem fet referència aquí al programa que a vegades, com a persones, com a societat, el que volem, ja siguem dones o homes, seguir amb el que és la tradició, no? És a dir, ara deies, amb aquest desig sexual hiperactiu és més habitual veure-ho en homes, però perquè està ben vist i, com deies, doncs aquest passat social que tinguem en relació al sexe, potser també ells s'autoobliguen a tenir més desig sexual. Podria ser.
Sí, exacte, hi ha una associació, no? És la, jo diria així, la meva vàlua depèn molt del rendiment sexual. Llavors, clar, l'autoestima la basen molt en el rendiment sexual, que, com sempre hem dit, és un error, perquè la sexualitat va molt més enllà del sexe. Mm-hmm. Per tant, clar, aquesta hiperactivitat doncs, és com inclús un input de dir, ostres, que crac, no? Vull dir, que bé, tinc sempre ganes i la meva autoestima sexual està molt amunt. Per tant, hauríem de veure que supera la normalitat, no? Perquè potser també ho està passant malament aquesta persona.
Normalment no es veu aquesta part negativa de la hipersexualitat, no?
No, és el que et deia, costa molt, perquè de fet el que es veu negatiu és la manca. Per tant, quan hi ha un excés, inclús es veu com una cosa de, ostres, doncs ho puc gaudir més, no? Mm-hmm. Puc tenir més activitat sexual durant el dia, o, per exemple, puc masturbar més sol, puc tenir relacions amb la parella, o amb altres parelles, no? És com això que sempre hem dit, no?, de culturalment, que l'home doncs, és un crac perquè pot tot el dia, no? Perquè té ganes tot el dia.
Feia referència al tema de les conseqüències en la parella, que, òbviament, ho deies, que l'altra part de la parella ens pot dir, home, doncs, potser no en tinc tantes ganes jo per fer-ho a cada 5 minuts, no?, com aquell que diu. Però, personalment, com li pot afectar a una persona que pateix aquest desig sexual hiperactiu?
Penso que al final és també un tema de percepcions, no? De dir, el meu cos potser no rendeix bé i per tant no sóc prou bo, o a l'inversa, no? Rendeix massa i per tant tinc un problema. Al final és afectar l'autoestima, segurament, i l'autoconcepte. I també jo crec que deu afectar molt al control, no? Justament l'hiperactivitat és un excés d'impulsos. Per tant, aquesta manca de poder controlar el teu cos ha de ser molt frustrant, no? De dir, ostres, és que jo ja no en vull més, o potser ja no en tinc ganes, no? Vull dir, perquè el meu cos segueix demanant aquesta activitat sexual. Per tant, jo crec que a la llarga pot ocasionar trastorns psicològics com un TOC, ansietat i, evidentment, un trastorn de control d'impulsos.
Mm-hmm. Això es podria relacionar aquest desig sexual hiperactiu amb la nimfomania, Sílvia?
Sí, hi ha un punt. La base és la mateixa. Vull dir, al final tot parteix d'impulsos i, clar, la nimfomania al final és l'excés, però des d'un descontrol, no? Aquí sí que ja parlem d'un trastorn de patologia. Però sí que és cert que el desig sexual hiperactiu fa més sentit el desig, aquesta part de fantasia, d'impuls, de provocació. En canvi, la nimfomania el que busca és l'orgasme, no? Busca la finalitat, mm-hmm. És aquest resultat que sempre tiem. Que fa una mica de diferència.
En aquests casos, en el desig sexual hiperactiu, Sílvia, deies, sobretot impulsos en la part doncs, més mental, per dir-ho d'alguna mm-hmm. manera, eh? Si aquests impulsos o aquestes fantasies sexuals amb una persona que pateix aquest desig sexual hiperactiu, mm-hmm. si no es compleix, què passa amb aquesta persona?
Normalment busquen complir-ho, eh? També et dic, o sigui, poden espaiar-ho i doncs quan arribi a casa ho faig, no? O ho busco. Però sí que és cert que si no ho compleixen hi ha molta frustració. Inclús pot haver dolor. Què vull dir amb això? Doncs que el cos s'habitua. És com fer esport, no? Si jo cada dia faig esport, el dia que no em faig, doncs notaré aquesta absència, no? Que amb el sexe passa el mateix. Si jo cada dia, doncs, per exemple, doncs, em masturbo dues vegades, tinc una activitat sexual amb una persona i de cop ho paro o no ho faig, tindré segurament un dolor i un desig del cos de necessitar-ho. Per tant, clar, també podem tenir molèsties físiques, no? I també el que vull dir, no?, que això és important, aquests trastorns acaben amb ús de substàncies. Hi ha una relació, no?, al final, de l'impuls. Com jo no puc tenir aquest desig satisfet, doncs em bec una cervesa, no? O em bec un alcohol, és igual. I al final hem de vigilar, perquè està molt relacionat, no? És un efecte de la dopamina que tots tenim, d'aquesta addicció, i per tant el sexe pot ser addictiu també.
Uh-huh. De fet, en l'anterior secció parlàvem de tema d'edats, és a dir, quan uh-huh. és més habitual que patim, en aquell moment parlàvem del desig sexual hipoactiu, que ens deien entre els 40 i els 45, però que actualment també està afectant a persones joves. En el uh-huh. cas de l'hiperactiu, aquest desig sexual tan extrem, a quines edats és més habitual que passi?
Jo m'hi trobo més justament amb joves. I ho derivo molt amb l'ús excessiu de la pornografia. I al final, la masturbació està molt vista, no? Vull dir, entre ells també es retroalimenten molt, doncs has de masturbar, has de fer aquesta posició, vull dir, constantment, bueno, la identitat del sexe, no? Per tant, clar, generem més tolerància a aquestes edats i necessitem encara més estimulació. Per mi, començaria aquí, no? Aquest període de 16 cap amunt. Uh-huh. I clar, això si no ho treballem doncs, pot derivar tota la vida. És important de dir, val, està bé masturbar-se, està bé veure pornografia, no? Saludable, però no en excés, justament per no generar aquest fet de tolerància i d'habituació.
Això normalment quan dura?
És difícil saber-ne quan dura, però sí que és cert que, bueno, la gent li costa molt arribar a les consultes, per això et deia que pot durar molt, no? Al final, fins que no tinguis una parella estable o algú o tu mateix que diguis, ostres, què està passant? Pot passar molt de temps, malauradament. I desencadenar doncs, aquesta habituació i necessitat, aquell perill, no?, de l'hiperactiu.
Per què és tan important parlar-ne, Sílvia? Perquè estem dient que costa molt que la gent, les persones, arribin a consulta fent doncs, una mica d'introspecció de què és el que els està passant. Mm-hmm. Per què és tan important ser conscients del que realment passa?
Bueno, precisament per posar els límits. Perquè al final el no conèixer doncs, fins on arriba la normalitat i on sobrepassa és el que ens fa caure en conductes de risc, com el sexe o el consum de drogues, el consum de bueno, l'abús, no? De qualsevol tipus de tecnologia. Per tant, la psicoeducació és important, el dir, val, és important masturbar-se, és salut sexual, com sempre diem, però fins al moment que tu et fa mal, vull dir, fins al moment que t'està afectant a la teva vida diària. Per això sempre faig molt d'incís, no?, en el fet xerrades, donar consells no? de persones professionals que puguin dir-vos, doncs, no, vull dir, està molt bé tenir un desig sexual, però no està molt bé que et pugui afectar la teva vida diària.
Uh-huh. Aquest desig sexual hiperactiu es podria relacionar amb temàtiques que hem parlat aquí a la secció, és a dir, tècniques sexuals que sobrepassin la normalitat?
Uh-huh. Sí, és el que deia, al final, és que tot deriva de la pornografia una mica. Mm. Al final, el veure aquestes pràctiques tan abusives, per dir-ho d'alguna manera, no? I amb un desig tan immediat, el que també parlem dels joves, no? En aquest cas, els joves busquin aquesta immediatesa en tot. Per tant, potser l'erotisme, com que passa dalt, no? Vull dir, ja no es treballa aquest erotisme. Es va directament al plaer, aquest orgasme, i per tant la búsqueda constant d'orgasme. I aquí està el problema, que ens deixem per alt tota la resta, no? I per tant, clar, això ve de pràctiques com masturbació violenta, inclús, no? DCMs que no estan ben fets, no? Vull dir, al final hem de vigilar i hem d'assessorar-nos bé, encara que sigui per internet, no? Però que siguin fonts verídiques, articles de professionals, vídeos de professionals, vull dir, no anar més enllà, o compartir amb els amics, no? Tècniques.
De fet, buscar alguna cosa més és el que feia referència a tu ara, que algunes d'aquestes tècniques, no sé si també és una manera d'anar superant etapes dins aquesta societat que pateix aquest desig sexual hiperactiu.
Jo sempre crec que hi ha molt poc autoconeixement del cos. Llavors, a l'haver-hi poc coneixement, clar, l'exposem fàcilment. Per tant, de jovenets, no? Potser, clar, l'exposem amb més risc que no pas amb l'etapa adulta, no? Que potser ja tens més experiència sexual, saps el que t'agrada, el que no t'agrada. Per tant, està molt relacionat amb el fet de jo vull encaixar i si ara hi ha la moda, doncs, per exemple, aquesta, no? El bondage, doncs tots fem bondage. I al final s'ha de vigilar, no? Per això deia que les modes són perilloses, i més amb els joves, i més que si no estan informats.
Ara deies el tema dels joves, que és superinteressant per veure com evoluciona la societat i més dia d'avui que moltes vegades n'hem parlat fora d'antena d'aquesta pornografia i com està afectant això als més joves o als més petits inclús del país i també del que seria el món, eh? Però realment el que s'associa quan parlem de sexe amb adolescents, el que s'associa és que tots tenen ganes, no?
Sí, sí, està clar, vull dir, al final és aquesta etapa de coneixement i d'encaixar. Què vull dir amb això? Doncs que, clar, la part sexual no es pot minvar, no? I també és normal que vulguin, doncs, conèixer i encaixar sexualment. Això ens ha passat a tots, no? Però sí que és cert que ens trobem una pressió social, amb unes expectatives molt elevades, també l'ús de la tecnologia, no? Aquest abast de poder accedir a qualsevol aplicació, a qualsevol vídeo, doncs això genera molt de risc, perquè els joves, al final, l'impacte del sexe és molt important per ells. De fet, hi ha molts joves, no?, que potser les primeres relacions sexuals no han anat bé, i per tant la seva autoestima veu molt minvada i molta inseguretat en tenir relacions posteriors.
De fet, això és el que sempre hem dit, que la primera vegada no sempre és com una història de floretes.
Exacte. A més d'aquesta recerca, no?, totalment de validació a través del sexe. Llavors, clar, també hi ha com l'engany, no?, aquesta romantització de no, la primera vegada és la millor, no?, ha de ser genial, l'hem de controlar, i no és veritat. Al final és molt difícil de conèixer-ho bé si no ho has practicat abans.
Aquests joves, quan es fan una mica més grans, no sé si t'has trobat amb casos que amb una edat molt més adulta es trobin també amb aquest cas de dir ei, que tinc ara una parella o m'he adonat jo sol o jo sola de que això no està anant bé.
Sí, al final, com deia, és l'efecte mirall, no? És l'altra persona que segurament t'ho dirà o tu ho veuràs, no? Que no és res, sí, però que l'altra persona potser no necessita tant de sexe o no té tant desig sexual. I això ja et farà dubtar de si tu estàs bé o no en aquest sentit, no? I també et dic que al final l'estigma social és molt important.
I no és, no?, més fàcil, en general, amb la societat, pensar que el que té el problema és l'altre o l'altra?
Habitualment sí, malauradament també. I al final, jo al final no els parlo de problemes, no? Els parlo com de, bueno, cadascú doncs, té la seva necessitat i al final l'hem d'ajustar per no tenir un problema amb un mateix, no amb l'altre, precisament, no? També et dic que el desig sexual hiperactiu, i el que em trobo és que no estan còmodes. Al final és una sensació constant de voler, no? De tenir desig, inclús estar treballant i volent al lavabo masturbar-se o a l'institut. Clar, tot això al final no t'ajuda, no et fa estar bé amb tu mateix.
No, perquè a part tampoc et concentres amb el que t'has de concentrar, no? Feia referència, si estàs clar, a la feina, tu has d'estar concentrat amb la teva feina i si estàs a l'escola, òbviament, també, doncs el mateix, no?
Clar, hi ha molts que també em diuen de... Bueno, a mi em serveix per anar a dormir, tranquil. Bueno, això, bueno, encara podem entendre-ho, no? De dir, doncs, per la nit, doncs, acabes de dutxar, tranquil, relaxat, però si sí, després la finalitat és descansar, perfecte, però clar, amb una jornada laboral o inclús, m'ho he trobat un cas molt excessiu de conduint, que havia de parar el cotxe per masturbar-se. Clar, això és un risc molt elevat, no? Vull dir, al final, tampoc està normalitzat i socialment ben vist. Per tant, aquesta persona sí que va haver de treballar tota una teràpia, no? Pues, per controlar aquests impulsos, precisament.
Podem explicar, Sílvia, com es treballen aquests impulsos? Perquè, clar, la setmana passada parlàvem d'aquestes tècniques de consciència corporal, que sobretot era doncs, un tema de treball individual, amb relaxació, mindfulness, ens deies. Aquesta, entenc que alguna cosa de mindfulness també ha de tenir.
Sí, precisament, sempre partim de la consciència corporal, que és el mindfulness, no? Vull dir, aquests exercicis per explorar-me, veure fins on tinc el límit, no? El plaer on arriba, i sobretot el que treballa molt és recuperar una resposta sexual saludable. És a dir, no anar fins al final, perquè clar, què passa? Que s'han habituat. Això és com fumar o com beure, no? Quan tu fumes, vas augmentant el fumar, no? Quan ja t'acostumes. Doncs això passa el mateix. Vull dir, si jo em masturbo cada dia, un cop al dia, al final aquell cop ja serà molt poc per mi. Per tant, anem a veure quin és el moment en què obtens plaer i quin moment sobrepassa el plaer i ja és necessitat. Això és molt difícil de fer, eh? Però sí que és veritat que es fa de manera progressiva. Com ho fem? Doncs anem exposant a les persones estímuls eròtics, pues visualització d'escenes sensuals, anem a recuperar aquesta sensualitat, aquesta part eròtica, en parella, perfecte, de massatges, no? De mindfulness sexual, de joguina sexual, i retirar una miqueta el que seria l'estímul immediat, no? Aquest temps d'espera que sigui més llarg, per recuperar el control, bàsicament.
És fàcil recuperar-se, posem entre cometes el recuperar-se, eh?
Sí,
del
sí.
Tot, és a dir, tornar a ser una persona la qual té un desig sexual normatiu?
Jo sempre els dic que en tinguin en compte que de base sempre hi haurà un tema de control d'impulsos que hauran de controlar. No? Vull dir, al final, aquests impulsos és molt fàcil que sobrepassin. Hi ha persones que, doncs, per biologia, tenen més addicció, no? Tenen més hormones, o bueno, al naixement doncs, van néixer més testosterona, per exemple, o persones que tenen doncs, menys gestió de l'estrès. No? El cortisol també doncs, pot causar aquest tipus de patologia. Per tant, han de vigilar, no? Sempre de tenir un estil de vida saludable, treballar en la relació de parella, i sempre hem d'estar atents a que aquest desig es normalitzi.
En algun moment t'has trobat amb algú que et digui no, és que ningú vol tenir una relació amb mi perquè saben el que hi ha?
Sí, em ve al cap una noia, justament, de que tota l'estona volia, no? I clar, la seva parella inclús era com, és que jo ja no puc més, vull dir, els homes ja sabem que tenen aquest període refractari, no? Que no poden doncs, tornar a tenir immediatament una relació sexual. I no tal com no voler tenir més amb ella, sinó que ella sentia molt frustrada, no? I, clar, s'enfadava amb el món, no amb ella mateixa. I és que ningú m'entén. És clar, és un treball de creences, de dir-li, bueno, és que el sexe no només és sexe, hi ha sexualitat, hi ha erotisme. I sí que és veritat que fem molta reestructuració cognitiva, que diem nosaltres, no? Teràpia cognitivo-conductual. Identificar fins on hi ha aquesta creença i intentar modificar-la en el moment. Que, clar, tot això requereix molt de procés i molt de treball, però bueno, realment podem dir que aquesta noia ha recuperat aquesta normalitat sexual i està bé amb aquest tema.
Ens n'alegrem, doncs. Sílvia, no sé si aquesta recuperació de l'erotisme afecta molt al que seria doncs, aquest temps de tractament.
Sí, perquè al final són bases de creences que tenim, no? Doncs el sexe només per comprar la parella, si estimula la parella doncs sempre ha de tenir sexe. Clar, al final, com bé has dit abans, aquesta base cultural ha fet molt mal. I si a sobre li afegim el tema de la pornografia, doncs que el sexe és l'única cosa que veiem allà, doncs clar, això fa que la meva consciència només sigui buscar sexe. Per tant, el desig és bo, no? Llavors hem de vigilar. És bo, però fins a un límit. I aquí és on hem de treballar aquest límit.
Aquí també, ara et faré una pregunta que potser és una patinada, eh? Però és possible que una persona que hagi patit aquest desig sexual hiperactiu acabi patint un desig sexual hipoactiu?
No m'hi trobo com a tal. Potser si aquest desig hiperactiu ve arrel de, per exemple, un excés de medicació o ansiolítics, que no passa, no? I el retirem de cop, sí que podria passar. Però sempre s'acaba nivellant. Vull dir, no, és difícil que es quedés amb un desig hipoactiu per sempre. Podria ser un tema d'aquest de retirada de medicació o un tema d'hormones, però és difícil que passi.
Que això al final, amb el tema de la medicació, ens passa amb tota la medicació que ens podem prendre, no? El fet de deixar de prendre aquesta medicació, sempre et diuen que ho has de fer, no? Paulatinament, com si fos una escaleta, no?
Exacte, precisament per això, no? Perquè, clar, aquests canvis del cos tan immediats, doncs clar, hi ha una habituació. Això sempre jo també insisteixo molt a la gent de dir no deixeu les medicacions de cop, no? Aneu al vostre metge, psiquiatre o qui sigui, perquè us ajudi o canviar aquesta medicació i potser una altra que us vagi millor.
Deies, torna una mica enrere, Sílvia, perquè feia referència abans al fet de que si no es complien aquests desitjos, acabaven amb ús de substàncies. No sé si podria ser que abans de que una persona tingui aquesta hipersexualitat, hagi fet molt ús o un ús abusiu de substàncies per fer front a relacions sexuals, en el seu passat.
També, no? Això també és derivat. Pot ser que la persona hagi consumit, doncs, per exemple, cocaïna, que és on més sol passar, no? O amfetamina, i clar, aquest consum causi una hiperexcitació del cos, que aquesta hiperexcitació comporti el desig sexual hiperactiu. I al final també pot ser una conseqüència, aquest desig sexual hiperactiu. Però sí que és cert que, com deia, no? Al final la base és dopamina, no? És el que ens fa addictes a les coses. Per tant, hem de veure que aquesta persona, doncs, no és un component previ d'ús de substàncies. Moltes vegades no ho demanem i és important perquè persones que consumeixen habitualment també tenen aquest risc de caure en un desig sexual hiperactiu. Al final es retroalimenten un amb l'altre.
Sílvia, per tancar la secció, que ens queda un minutet i mig, quina reflexió deixaries o quin pensament ens dones tu com a experta en aquest àmbit?
Sobretot, doncs, veure quines creences tenim associades al desig sexual i veure que si tinc ganes no vol dir que sigui res dolent, no? Però, evidentment, si comença a molestar-nos o a molestar els altres, doncs fer un plantejament i treballar aquestes creences que potser són les que realment són l'arrel d'aquest desig sexual hiperactiu.
De fet, sempre ho diem, eh? Anar amb un professional fa mandra, pensem que estem tots bé, però de tant en tant una visita no aniria malament, no?
Exacte.
Doncs, Sílvia, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més. T'estàs emportant el passe VIP, per aquesta secció, últimament.
Sí, cap problema.
La setmana vinent sí que tindrem a l'Enoch, si res no canvia. Per tant, Sílvia, com sempre, donar-te les gràcies. Ha estat un plaer.
A vosaltres.